l'Info Migdia.
Bon dia, us saludem. És dilluns 29 de gener del 2018. Arrenquem nova edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió, avui ben farcida de cultura audiovisual. Us parlen Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Avancem, continguts en titulars. El Maresme és una de les comarques en alerta per l'expansió de la vespa asiàtica, una nova espècie d'insecte invasor que causa estralls en l'apicultura. Tot i no ser una activitat de gran pes aquí al territori, sí que s'adverteix de les conseqüències que la seva presència i creixement pot ocasionar al medi natural.
Avui ho preguntarem al biòleg i consultor ambiental Pere Alsina, en directe avui a l'Info Migdia.
I l'actor malgratenc David Verdaguer ha guanyat el seu segon Premi Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, guardonat en aquest cas pel seu paper en el rol de secundari a la pel·lícula Tierra Firme.
Avui a l'Info Migdia repassarem el palmarès dels desens premis Gaudí que es van concedir ahir en una gala al Fòrum de Barcelona. Molts dels títols nominats i premiats s'han pogut veure o es projectaran a la Sala Mozart, ja que Calella està inclosa en el circuit de cinema estable en català que promou l'Acadèmia.
Altres qüestions, l'Ajuntament de Calella informa d'una nova convocatòria dels tallers de cerca activa de feina que s'acompanyaran també d'una nova trobada de networking entre candidats i empreses.
Les persones que volen millorar la seva situació laboral s'hi poden presentar si estan inscrits al Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Calella.
I parlarem amb els impulsors de la campanya Bufa la Bombolla, que recapten fons per la investigació de les immunodeficiències primàries. Han venut ja gairebé 4.000 pots de bombolles de sabó i amb el donatiu tanquen aquesta primera etapa de la campanya.
Ens ho explicarà avui a l'Info Migdia la Núria Tomàs, la mare de la Martina, una nena que pateix aquesta malaltia.
El Maresme és una de les cinc comarques catalanes on el Departament de Territori i Sostenibilitat alerta que s'ha estès la vespa asiàtica. Aquesta és una espècie invasora originària de la Xina que va introduir-se a finals del 2004 aquí al continent europeu, en concret a França, i que en l'últim any ha crescut de forma exponencial aquí a Catalunya. Preocupa perquè afecta l'apicultura, però no hi ha risc per les persones, segons explica el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. En tot cas, és una alerta que ens genera algunes preguntes a les que demanem que ens doni resposta el biòleg i consultor ambiental Pere Alsina, que podem saludar ara mateix. Bon dia.
Hola, bon dia.
No és nou, de fet, rebre de part de l'administració alerta sobre la presència d'espècies invasores autòctones de territoris que són molt llunyans d'aquí. Pere, com poden arribar fins aquí a Catalunya i consolidar la seva presència, que és el que diu la Generalitat?
Sí, cada espècie té una història diferent, no es pot generalitzar. Sí que m'agradaria posar de manifest i remarcar que no és el mateix invasora que exòtica. O sigui, sempre pensem que les espècies de fora són invasores, no? I en són una minoria. De totes les espècies que venen, que no en paren d'arribar a través de mecanismes diferents, però molt sovint de mercaderies, d'emports, avions, etc., i pneumàtics, camions, la gran majoria de les que arriben aquí no es desenvolupen bé, però hi ha una minoria, un 10%, que no només és exòtica, sinó que s'hi troben bé i s'hi expandeixen i esdevenen invasores. La vespa asiàtica o la vespa betulina és un d'aquests èxits. Va arribar amb un vaixell de ceràmica de la Xina. El 2004 va arribar ja a França, el 2009 entra a la Catalunya francesa, i el 2012, o sigui, fa 5 anys i mig o 6, estava al primer niu a Catalunya. A partir d'aquí l'avenç és imparable, com heu dit, amb un creixement exponencial dels nius que se'n van trobant aquí, ara i a tot arreu, sobretot en boscos subtropicals de Catalunya, que vol dir rouredes i alzinars, no només, però sobretot humits.
La globalització, diríem, que és el motiu de l'arribada d'aquestes espècies que no són, vaja, que no són pròpies, no?, del nostre ecosistema, i sembla que, vaja, vivim en un món cada vegada que és el nostre mercat global i sembla que no hi ha manera de frenar-ho, això.
costa molt, clar, perquè voldria dir, imagina't el preu que representaria revisar totes i cadascuna de les partides de mercaderies que arriben als ports de Barcelona, als ports de Tolosa, de Toló, o de Marsella, o de Tarragona, revisar amb entomòlegs, i ara esperes aràcnid, i tothom allà mirant a veure quina fauna. Clar, acaba entrant coses. Vull remarcar que el 90% de les espècies que arriben es queden pel camí, vull dir, no tiren endavant, però hi ha aquest 10% d'espècies exòtiques. No totes arriben amb carregaments de fora, eh? Hi ha altres, com per exemple aquesta cotorreta que ja tenim també a Calella i per aquí va al Maresme, la cotorreta argentina, que és de Bolívia i d'Uruguai i de l'Argentina, aquesta és escapada de Gàbia. De Gàbia, escapada de Gàbia, pim, pam, i funden colònies i s'hi troben la mar de bé i no tenen competència, i els pocs que s'atreveixen a competir amb elles, doncs elles són més poderoses. O bé, hi ha casos, així com el visó americà, si aneu a Tordera, els estanys a Tordera i el riu Tordera, hi ha una espècie carnívor que és el visó americà, visó en ve baixa, amb la pell del qual es feien i es fan els abrics de visó, que tot això va començar el problemàtic amb el visó americà, d'entitats animalistes que van anar a obrir granges de pell, van anar-les a obrir les gàbies, els visons es van escapar, i ara el visó americà és un carnívor molt abundant a tot el que és la riera d'Arbúcies, Tordera, el riu Fogars de la Selva, totes les rieres del món. Hi ha molt de visó americà que ha foragitat l'espècie autòctona de visó europeu, no aquí, però a altres llocs, i sobretot el turó, que és una altra espècie autòctona, que també està lligat als rius, als cursos d'aigua i que depreda, doncs aquest visó americà és més potent i els ha fet fora tots. En aquest cas no va venir d'una mercaderia, sinó de gent que amb una malentesa concepció de defensa dels animals van decidir allà obrir gàbies.
Com hem d'entendre tot aquest fenomen de l'arribada d'espècies exòtiques, no? Deia, com respon el medi natural d'aquí a aquests
respon,
nous elements?
No hi ha un patró general. Jo vull remarcar que en el 90% dels casos, perquè és així, no tiren endavant. O sigui, els que triomfen és una minoria. Aquesta minoria que triomfa, per què triomfa? Doncs normalment perquè hi ha un, que es diria en ciència, un nínxol, que vol dir un espai d'unes condicions ambientals determinades, no ocupat per cap espècie nostra. I ell l'ocupa, o bé no ocupat per cap espècie nostra, un nínxol ecològic, o bé ocupat per una espècie nostra molt més feble que la nova. El patró, jo he de dir, que agrada molt, no?, la gent, de dir, escolta, si arriba això, triomfarà o no triomfarà, no ho sap ningú. Hi ha espècies que han arribat i tots pensàvem que arrasarien i no.
Per acabar, dèiem que aquesta vespa asiàtica afecta especialment a l'apicultura. Aquí al Maresme hem de patir relativament, no?
Sí, perquè l'activitat apícola del Maresme, jo no n'he fet cap estudi, però hem treballat anys per i voltant molt pel Maresme, pel Mont Negre, pel Corredor, hi ha ruscos, hi ha arnes diversos, però sol ser una activitat de complement professional. Sol ser, no m'atreviria ara a fer, sol ser, però la meva nas diria que gairebé sempre. És a dir, no hi ha gent que visqui dels ruscos, diria, sinó gent que fent de pagès o fent de pastor ho complementa amb ruscos, o altra gent que conec, que poden ser biòlegs i d'un parc, no sé què, i ho complementa amb els ruscos. De totes maneres, que jo no m'he trobat mai a Maresme zones amb 700 ruscos, no? Sinó una zona allà amb 10 arnes, unes altres al parc. Normalment amb vessants assolellats del Mont Negre i del Corredor. I no forestals, menys forestals oberts, antigues zones. No conec el cens dels apicultors del Maresme, però no...
Diríem que no té un pes específic.
De complement, però no molt fort, clar. No té el pes que té el turisme.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per les teves explicacions tan didàctiques com sempre. Pere Alzina, biòleg i consultor ambiental, gràcies per haver atès la trucada de l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
39 minuts passen de la una del migdia. El nou cap de la colla de geganters i grallers de Calella ha passat aquest matí pel programa La Ciutat l'endemà d'haver rellevat en el càrrec a Francesc Subirana. Emilio Garrido, vinculat a l'entitat local des de fa poc més d'un any, arriba, diu, amb ganes de sumar-hi nous geganters, petits i grans, i garantir presència a quantes més trobades millor.
Garrido ha dit que la colla calellenca necessita portadors. Ha parlat del compromís de la nova junta en tirar endavant l'activitat i de la satisfacció que n'obtenen.
Realment sí, falten portadors i, claro, a vegades fem sortides i sí, som dos, som tres, i això manca, però bueno, mica en mica creiem que tot això ho podem anar solucionant amb el temps. Que és un compromís, clar, tenim que fer moltes coses, tenim que treballar molt, però després quan fas una sortida o fas una festa major aquí al poble i fem el que fem i acabem disfrutant, és el que...
Com feia Subirana la setmana passada, quan deia que era un dels grans èxits de la seva junta, també el nou cap de colla ha destacat la il·lusió i l'empenta dels petits geganters. Quan a projectes de futur, Garrido ha avançat que valora la possibilitat de fer una tirada de samarretes de marxandatge.
Ara tenim la idea de fer unes samarretes. Si va tot bé, a l'abril muntem una paradeta per Sant Jordi. Pues volem fer coses d'aquestes per engrescar una mica més a tothom.
La colla de geganters i grallers de Calella prepara per aquest any una sortida a Mallorca.
Altres qüestions. Estiu 1993 de la directora Carla Simón ha estat la gran triomfadora dels Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, que es van entregar ahir en una gala que va ser retransmesa per Televisió de Catalunya. És la història de la Frida, l'estiu que té 6 anys i el primer en què s'enfronta a la seva nova família adoptiva, una pel·lícula de ritme pausat, intimista, en què reflexiona sobre la mort i també la innocència.
Nena, escolta'm un enciam.
Un enciam?
Malla l'or.
Estava molt trista perquè volia cuidar-te.
T'ho va dir a tu, això?
Sí.
Carla Simón ha portat a la gran pantalla un episodi de la seva biografia, Andrea.
La pèrdua dels pares per culpa de la sida, l'amor de la família adoptiva i com ella encaixa en un nou entorn rural. Estiu 1993 s'han portat els premis de pes dels Gaudí d'aquest 2018. Millor pel·lícula, millor direcció, millor muntatge, millor guió i millor actriu secundària per Bruna Cosí.
L'altra gran triomfadora de la nit, Incerta Glòria, que s'ha endut la majoria dels premis tècnics, Agustí Villaronga, director de la multipremiada Pa Negre, fa en aquest film una adaptació de la novel·la homònima de Joan Sales, ambientada a la Guerra Civil i protagonitzada per un jove oficial republicà que al front d'Aragó coneix a una enigmàtica jove de la qual s'enamora.
Caballos de ella?
Pues claro, pues como todo en este pueblo.
Vull veure com és l'interior d'una dona aranya.
T'estressaré abans que pugui ser.
Estic disposat a córrer risc.
No deixis que t'atrapi, Lluís. Aquesta dona és una aranya.
Núria Prims, la dona aranya, ha guanyat el Gaudí a la millor protagonista femenina i Oriol Pla, el millor actor secundari.
Incerta Glòria també ha guanyat en la categoria de direcció de producció millors efectes visuals, millor maquillatge i perruqueria, millor vestuari i millor fotografia.
Per celebrar la desena edició dels Gaudí, l'Acadèmia del Cinema Català va instaurar una nova categoria de premis per votació del públic, d'aquells doncs que omplen les sales i fan gran una pel·lícula que, com en el cas de la guanyadora, va fer el salt del teatre a la gran pantalla gràcies justament a la gent, al seu públic. La Llamada ha rebut el Premi Especial del Públic, el primer Premi Especial del Públic, un reconeixement en forma de diploma per a un film hilarant i molt divertit dirigit pels Javis.
Dios, Dios nuestro señor!
Pues qué iba a ser si no?
Yo estoy en la cama y me canta unas canciones que se me meten por dentro.
Cuento un secreto, es que yo tuve un grupito de música, ¿sabes?
¿Qué te canta?
Pues canciones de la negra esa que se murió.
¿Es facilito que te canta por Whitney Houston?
Sí, ¿qué pasa, madre?
Que me encanta Whitney Houston, que me sé todo su repertorio en inglés, que es mi fan número uno.
Habría que estar hablando con el Vaticano.
Ya no
pasaba. Leiva, que canta la canción que protagonitza la cançó més important de la banda sonora d'aquesta, La Llamada, un musical ambientat en un campament cristià al que hi van aparar dues adolescents que senten passió, atenció, pel reggaeton i l'electro latino, que comença a tenir aparicions marianes i això canvia la seva vida.
Humor surrealista i esbojarrat, amb cançons que composen una banda sonora molt popular que està reportant grans notícies per Javi Ambrosi i Javier Calvo, els Javis, que fa unes setmanes també van rebre un premi feroz de la crítica.
Doncs atenció, perquè justament aquesta, La Llamada, és una de les pel·lícules en el cicle Gaudí, del cicle Gaudí en el qual hi participa Calella i que es podrà veure, que s'estrenarà el pròxim divendres 16 de febrer a la Sala Mozart.
Gràcies a aquest circuit de cinema estable en català, també es projectarà Calella La Pell Freda, una adaptació de la novel·la d'Albert Sánchez Pinyol.
No veig més. Ja prendrà el que ha de buscar.
Ja són així!
Pel·lícula trepidant aquesta, La Pell Freda, que com dèiem es projectarà també aquí a Calella, en aquest cas el 16 de març, continuant amb aquesta programació que l'Acadèmia del Cinema en Català va posar en marxa per donar sortida a l'excel·lent producció cinematogràfica i audiovisual que es fa a Catalunya. Al marge d'això, i encara repassant el palmarès dels Premis Gaudí, hem de mencionar el guardó per l'actor malgratenc David Verdaguer, Premi Gaudí al millor protagonista masculí per Tierra Firme.
Verdaguer també va ser el presentador de la gala, en la qual el component polític va ser-hi molt present, especialment per les tres cadires buides i llaços grocs que va deixar l'organització de la sala. És el seu segon Gaudí i en acabar la gala el nostre company Aleix Duran va poder parlar amb ell.
Estem amb el protagonista de la gala, el presentador maresmenc de Malgrat de Mar, senyor David Verdaguer, bona nit.
Bona nit.
Com ha anat la gala?
Bé, llarga, eh? Hòstia, llarga, eh? Però estic molt content. Estava molt nerviós i estic molt content perquè crec que les parts que em tocava fer han sortit més o menys bé i estic content, la veritat que sí.
Presentador i a sobre premi a millor actor per Tierra Firme.
Sí, estic molt content que l'Oriol s'hagi portat a l'actor secundari, de debò, més, perquè me l'estimo molt, l'Oriol. I estic content que Tierra Firme hagi tingut aquest premi, però sobretot el premi a millor pel·lícula, perquè bueno, si té una vida més llarga, perquè l'ha vist molt poca gent i es mereix una llarga vida aquesta pel·lícula.
Com et va sentint el rodatge?
De Tierra Firme? A casa, rodant a casa amb sabatilles. Treballar amb el Carlos, treballar a casa.
I la gala, una gala, novament, molt reivindicativa amb la cultura catalana.
No està bé cap cultura. Cap. El que passa és que aquí tenim algun problema afegit. Però la cultura mai està bé i hem d'apartar perquè estigui millor sempre.
Doncs David, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tu i un petó a tots els calallencs i calallenques, molts, molts petons.
Enhorabona també de la gent de Calella per David Verdaguer, Premi Gaudí, el millor protagonista masculí per Tierra Firme. La saga de Tadeu Jones va fer-se també ahir amb un altre Gaudí per El secret del rei Mides i La Libreria d'Isabel Coixet. D'entre totes les nominacions va guanyar les estatuetes al millor so i música original, també per la millor direcció artística.
Els desens Premis Gaudí van concedir el Premi d'Honor Miquel Porter a Mercedes San Pietro, que va sumar-se als discursos feministes que darrerament hi ha les cerimònies cinematogràfiques d'arreu del món, fent una condemna rotunda de la violència masclista i patriarcal.
I de la catifa vermella dels Gaudí, el Calella Film Festival, que prepara la pròxima edició, l'organització demana voluntaris per la que serà la tercera edició. Ha fet una crida a través d'internet i les xarxes socials per demanar voluntaris, ho ha dit el director Jonathan Ruiz.
En una entrevista a l'Infovespre, Ruiz ha explicat quines són les vacants que cal cobrir.
Necessitem per producció, pues, per fer la gala, pues, si fem algun rodatge, també necessitem a videovisual, pues, per fer muntatge dels vídeos, bueno, també de comunicació, pues, de les xarxes socials, que és molt important, sobretot la setmana aquesta del festival, que nosaltres no podem fer-ho tot. Llavors també hi ha vídeos, a Instagram, a Facebook, també perquè si els convidats, els que venen, a quin dia venen, pues, ajuda en sala, pels tíquets, rodatges i l'organització.
A un mes de tancar la convocatòria, Ruiz ha indicat que han rebut més de 60 pel·lícules. També ha anunciat el primer nom dels membres del jurat, el presentador del programa Passar Palabra, Cristian Gálvez.
Hem rebut 60 pel·lícules. Ara ja podem dir també que tenim el Cristian Gálvez, que ja hem fet la notícia de jurat, i bueno, tenim dos més que anirem dient en altres dies a veure que ens confirmin, i bueno, tenim un que estem ja tancat quasi, que no puc dir qui és, però té nominat 9 Goyas, i aquest senyor també estava seleccionat als Oscars, o sigui, tenim un jurat molt potent.
Enguany el Calella Film Festival es celebrarà del 22 de juny a l'1 de juliol.
57.9 FM.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats, però sobretot pel tracte professional i cordial del seu equip. Restaurant Luna Gautxa. Per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marís, paella. A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa. Calella. Informació i reserves al 93 759 1946.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallellatv.
1:51, l'Ajuntament de Calella ha organitzat nous tallers de cerca activa de feina. Començaran el dilluns 5 de febrer i acabaran el 2 de març.
L'objectiu dels tallers és ajudar els participants a aconseguir feina. Per això es treballen temes com la realització del currículum, com presentar una candidatura o simular entrevistes de selecció de candidats. A més, el dia 28 de febrer es tornarà a celebrar una sessió de networking a la que participaran una vintena d'empreses locals i que s'entrevistaran amb els participants als tallers.
Les inscripcions s'han de fer abans del 5 de febrer al Servei Local d'Ocupació de Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
La campanya Bufa la bombolla ha aconseguit recaptar 7.311 euros amb 49 cèntims per finançar la investigació que du a terme la Barcelona Pitt Foundation, un equip capdavanter en la recerca, en la investigació sobre les immunodeficiències primàries. Una campanya que, ja ho saben, es va fer a través de la venda de pots de bombolles de sabó, també aquí a la ciutat de Calella, i que clou aquesta primera etapa, diguem-ne, local, amb aquesta important donació. Els impulsors en són la família Bosch Tomàs, i avui a l'Info Migdia saludem de nou a la Núria Tomàs. Ella és la mare de la Martina. El motiu pel qual tota aquesta moguda, Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Crec que heu superat les millors expectatives que podíeu tenir.
Estem molt contents. La veritat és que ens fa molta il·lusió, doncs, que la campanya hagi agradat, que hagi tingut una bona rebuda i haver aconseguit, sí, tots aquests diners, i sobretot fer-ne difusió. Sí, estem contents de com ha anat.
Perquè tenia una doble vessant aquesta campanya, com deies, donar a conèixer les malalties, també donar una mica de visibilitat a la feina que es fa des de la Barcelona Pitt Foundation, de l'altra, evidentment, fer-hi una aportació econòmica, que és el motor, no?, del treball que fa la Barcelona Pitt Foundation. No sé si aquest donatiu és un granet de sorra o és un gra de sorra important.
A veure, jo entenc que és un gra de sorra. El que passa que és un gra de sorra que es pot aplicar a recursos, no? Mm-hmm. Està clar, és que és el que dius, no? Que a vegades és una pena perquè tot es tradueix a diners, però és així, no? Si vols que investiguin, si vols que es trobin bons tractaments o tractaments diferents i alternatives, cal gent que ho investigui, recursos, i sí. Jo ho veig que és un granet de sorra, perquè és això, els diners se'n van de seguida, però bé, tot és començar, no? Tot és començar i haver pogut, doncs, fer aquesta aportació amb el temps que ha durat la campanya.
La roda ha començat a girar, tindrà continuïtat? Qui se'n farà càrrec a partir d'ara, Núria?
Mira, ho hem parlat amb Barcelona Pitt Foundation, i clar, nosaltres vam començar amb recursos propis, movent-nos a través dels amics, de la família, i buscant això, punt de distribució per aquí la zona, que és on teníem els contactes directes. I també pues, el tema de logística, hem etiquetat nosaltres els 4.000 pots que hem venut, no? Llavors, clar, això puntualment i a nivell local ho podem gestionar, però ha arribat un punt que ja per això vam dir, bueno, ens esperem a veure com evoluciona, perquè no ho podem abarcar nosaltres. I llavors la idea és que la Pink Foundation estan contents amb aquesta campanya, i llavors la idea és col·laborar plegats, però sí, seguint ja una mica, o sigui, tenint en compte una miqueta els seus recursos, és a dir, una miqueta la gestió econòmica, per descomptat, doncs ja poder-la gestionar totalment ells, no haver de passar per enlloc més, i també el que és la gestió tota de logística i d'etiquetament i de tot el tema d'etiquetatge i de difusió, doncs pugueu fer servir els seus recursos, que segurament arribaran a molt més lluny que fent-ho nosaltres, que som una família, ells són una fundació, i tenen, a part de totes les persones que reben tractament i malaltes d'aquesta, les immunodeficiències, doncs arribaran molt més lluny ells que nosaltres des d'aquí. Nosaltres hem fet això, com un inici. Mm-hmm. I ara la idea és tirar endavant i continuar amb ells, col·laborarem plegats.
Estarem pendents, doncs, a les novetats que ens puguin fer arribar a través de la seva pàgina web, la diem, speedfoundationbcn.org. Com deia, pendents del que ens puguin explicar sobre com continuar aquesta campanya Bufa la Bombolla, que, com dèiem, ha impulsat la família Boix Tomàs. Ells són de Malgrat de Mar, però aquesta campanya també s'ha fet aquí a la nostra ciutat. Núria, compteu amb nosaltres pel que necessiteu.
Gràcies, i igualment us anirem informant, perquè és això, encara que ells tinguin la seva manera de fer-ne difusió i de treballar, nosaltres continuarem també treballant, fent difusió i col·laborant en tot el que puguem. I també, si em permeteu, que parlàvem això, no?, de que tot es tradueix a diners, però que a vegades hi ha molta gent que no sap que, mira, coses tan puntuals com poder donar sang o poder fer-se donant de mèdula també són maneres d'ajudar, que no implica gastar-se diners, si no es pot, però que la sang cal, perquè molts dels tractaments que fan servir pacients amb immunodeficiències primàries és gràcies a la sang de donants, perquè molts dels tractaments són imprescindibles, no? I bé, fer una crida a la població, doncs, de que la sang fa falta, i almenys doncs, la gent que està sana i que pot, doncs, bueno, és una altra manera de col·laborar.
Doncs animem a tots els nostres oients a viure l'experiència de donar sang, que és com ho diu ara el Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Núria Tomàs, moltíssimes gràcies. Abraçades.
Gràcies a vosaltres. Abraçada.
Obrim plana esportiva. El club de futbol Calella ha encaixat una nova derrota i ja és el cué de la tercera catalana. L'equip que entrena Quique Gómez va perdre per la mínima i en el temps de descompte al camp del Molinos.
Tot i fer un bon partit i firmar l'empat contra el Molinos, el gol encaixat al minut 93 del partit té grans conseqüències per al Calella, que passa a tancar la taula classificatòria. L'equip ja està en zona de descens directe amb un balanç de 13 derrotes en 19 jornades de Lliga i només 4 victòries.
Victòria la primera de l'any per la UEC Calella, que en el partit a pista del Canovelles va imposar-se per un ajustat 27-29.
L'equip que entrena Salva Puig va patir en els últims 10 minuts del partit quan el Canovelles va reaccionar i va escurçar distàncies en el marcador. La victòria arriba en el moment just per agafar confiança de cara a l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra el líder de la classificació, la Salle.
Ja en tenis taula el Calella Termotur, que continua de sequera. Tampoc va poder guanyar aquesta última jornada contra el Borges.
Els palistes calellencs van encaixar un dur revés contra l'equip lleidatà. Van perdre per 5-1 contra un equip que, cal dir-ho, s'ha reforçat amb un jugador de la superdivisió masculina.
I bona notícia en aquest cas per l'Escola Pia, que ha tancat la primera volta de la Lliga, trencant amb la llarga ratxa de derrotes que arrossegava l'equip de vòlei.
L'equip femení de l'Escola Pia ha guanyat per 3-0 a l'Ametlla.
I el nou fitxatge del Tri-CBM, Judit Corachan, ha fet podi a l'Ironman 70.3 de Sud-àfrica.
Tercera posició, que és la millor estrena possible de la temporada per la nova esportista de l'equip calellenc.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada esperem que continuï sense complicacions. Un temps molt semblant al d'ahir, que altre cop vindrà dominat per l'ambient assolellat a tota la comarca, amb vents fluixos que aquesta tarda bufaran del sud-oest i amb una situació marítima tranquil·la. Matí amb mar arrissada, aquesta tarda petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures d'aquesta passanit han baixat. Avui les màximes, però, seran com les d'ahir i, per tant, se situaran al voltant dels 15-16 graus a les hores centrals del dia. Demà no esperem canvis i continuarem amb un temps assolellat amb unes temperatures notablement contrastades entre la nit freda i el dia força més suau.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Acabem, ens acomiadem fins demà. Actualització de notícies aquesta tarda a Ràdio Calella TV, al 107.9 de la FM. Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Adéu-siau.